Pedro Sánchez posa la banya a combatre les fake news. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Aquesta, la de lluitar contra les fake news, és la mesura estrella del Pla de Regeneració Democràtica que va anunciar Pedro Sánchez que faria després dels 5 dies de reflexió que es va prendre. Al Congrés dels Diputats, a Madrid, el president espanyol ha presentat un pla que busca més transparència als mitjans de comunicació i plantar cara a unes notícies falses que lliga especialment a l'extrema dreta. Com era de preveure, Alberto Núñez Feijó li ha respost amb retrets.
Las fake news no surgen por accidente. Hay alguien, evidentemente, que las fabrica, generalmente con un interés claro.
Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted.
Madrid, Jordi Brascó, com es concretarà aquest pla anunciat per Sánchez?
Doncs la intenció del president és acabar de donar-li forma parlant-ne amb els grups parlamentaris, però les línies mestres tiren per l'obligació de saber qui financia cada mitjà privat i també la possibilitat de limitar la subvenció pública que reben. En aquest paquet de mesures també hi ha lloc per una reforma de la llei Mordassa en allò relatiu a la llibertat d'expressió.
De seguida explicarem aquest pla i també els retrets dels partits catalans que acusen Pedro Sánchez de veure tot això, totes aquestes fake news, només quan l'estan afectant a ell mateix. Mentrestant, una notícia que us ha avançat avui Catalunya Ràdio. Creix l'oferta de vaixells com a allotjament turístic. Els buscadors d'hotels i d'apartaments cada dia proliferen més embarcacions de particulars que es posen a lloguer. Ara bé, aquesta pràctica és ni més ni menys que il·legal. Pilar García, com encaixa tot plegat?
Doncs mira, és un negoci que està creixent des de la pandèmia, però el cert és que els vaixells només es poden llogar per navegar, no perquè els turistes hi passin uns dies al port com si fos un apartament. La llei ho prohibeix. Els gestors dels ports són els que han de controlar les embarcacions, però de vegades, segons reconeixen, miren cap a un altre costat, o bé no tenen les eines per vigilar-ho tot.
I en el judici que s'està fent a Barcelona contra Àngela Dobrovolski, Josep Maria Mainat, el seu exmarit, ha comunicat al tribunal que retira el càrrec de revelació de secrets contra ella, Sílvia Solanes.
Avui, tres metges que van atendre el productor televisiu han coincidit que el que se li va injectar només podia ser insulina.
¿Qué fármaco puede pasar de una en una menos de una hora, de una glucemia de 120 y pico, 130 a 10? Solo se me ocurre uno, que es la insulina.
I en aquest Catalunya migdia també anirem fins als Estats Units, a la convenció que els republicans fan a Milwaukee. Allà ha entrat en acció els rivals de Donald Trump a les primàries. Avui debuta el seu número 2 del tiquet electoral. Enviat especial a Milwaukee, Xavier Vilà, quina és l'estratègia?
Trump modula el partit a la seva imatge i arrenglera els antics contrincants interns que besen l'anell del magnat. Un exercici d'unitat mostrat pels republicans que vincula el sentiment de pertinença al país a l'acceptació dels postulats de l'expresident.
I en temps de cultura donarem pistes de com serà aquest any el Festival de Cinema de Sitges, que es farà a partir del dia 3 d'octubre.
Es projectarà Terrifier 3 i el francès Quentin Dupieux serà amb The Second Act, que es va estrenar a Cannes.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Lamine Yamal no farà la gira americana del Barça.
Des del club han prioritzat el descans del jugador, que ha estat titular en tota aquesta Eurocopa, i per tant no anirà a la gira americana, tampoc hi aniran Ferran Torres i Pedri, dos jugadors que han estat amb la selecció espanyola. I el club acaba de fer una roda de premsa parlant de les obres del nou Camp Nou i insisteixen en la idea que tornaran a jugar al nou estadi abans que acabi l'any.
Estem posant tot i esmerçant tots els esforços per tal d'estar preparats a finals d'aquest any per poder jugar un partit a l'Spotify Camp Nou.
Declaracions de la vicepresidenta del Barça, Maria Elena Fort.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Doncs ara poc moviment de vehicles, no ens consten accidents que afectin la circulació i destaquem cues a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt entre Sarrià i Canyelles fins al punt de les obres, que és el que fa la Guitza, i la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i de zona franca Montjuïc, sentit Besòs.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Tenim els homes i dones del temps tocant la rodeta del termòstat per pujar la temperatura. Gemma Puig, bon dia.
Bon dia.
Avui més calor que ahir, però demà encara més?
Sí, la veritat és que els dies que farà més calor serà a partir de demà dijous i fins dissabte. Tindrem doncs, aquest primer pic de calor de tot l'estiu. La veritat és que aquests dies, aquest estiu, de moment s'està comportant molt, però sí, aquests propers dies la temperatura s'enfilarà més. Avui ha pujat una miqueta més que no pas ahir, sobretot cap a comarques interiors. Ara mateix els valors més alts, 34 graus a Olesa de Montserrat, a Tortosa, 33 a Vinebre, 31 a Lleida, però el que dèiem, l'estabilitat es mantindrà tots els dies. Aquesta tarda hi pot haver alguna nuvolada cap a punts del Ripollès-Garrotxa, poca cosa, i les temperatures s'enfilaran. Per tant, entre demà i segurament entre divendres i dissabte, sí que sembla que arribarem a aquests primers 40 graus cap a ponent, que encara, en tot el que portem d'estiu, doncs no hi havíem arribat.
Molt bé, gràcies, Gemma. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 6 minuts. Pedro Sánchez està presentant, encara a hores d'ara, el seu pla de regeneració democràtica. Un paquet de mesures provisional, el qual vol acabar de donar forma, debatent amb la resta de grups parlamentaris, i que busca acabar, entre d'altres, amb els fake news. Feijóo acusa Sánchez de ser ell, precisament, la màxima falsedat. Anem a Madrid. Jordi Brascó, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què és el que ha proposat exactament Pedro Sánchez?
Doncs ha agafat com a referència un reglament europeu aprovat el passat mes de març que va tirar endavant amb el suport de tots els grups de l'Eurocambra, amb excepció de l'ultradreta. Sánchez proposa més transparència per saber, per exemple, qui hi ha darrere dels mitjans privats i també obre la porta a limitar les subvencions públiques que reben. Tot plegat per combatre les notícies falses i els perills que comporten.
Las fake news no surgen por accidente. Hay alguien, evidentemente, que las fabrica. Generalmente con un interés claro, y es erosionar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en sus instituciones.
En aquest paquet també hi ha lloc per una reforma de la llei Mordassa en allò relatiu a la llibertat d'expressió.
I què n'opinen la resta de grups parlamentaris?
Doncs el cert és que gairebé tots han criticat Sánchez, ja sigui pel pla en si o per haver-lo plantejat massa tard i de manera interessada. Precisament d'això l'acusen els partits independentistes. Es pregunten per què cal regenerar una democràcia que fins ara Sánchez defensava com a plena.
Las carencias democráticas en este país siempre han existido. ¿Cuál es la única diferencia? Ah, que ahora les tocan a ustedes.
Han tardat i tenim dubtes per saber quin és el detonant real d'aquest canvi, però en tot cas els donem la benvinguda al club.
Sentíem Rufián i Nogueras, però qui ha anat més fort ha estat Feijóo, que acusa Sánchez de plantejar aquest pla per evitar parlar de la seva dona, que demà passat, recordem, declara davant la justícia. I en referència a les fake news, ha tirat d'ironia.
No gobernaré con Podemos, no pactaré con Bildu, traeré a Puigdemont a disposición de los jueces, la amnistía no cabe en la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Le suena esto? Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted.
I en el torn de rèplica, Sánchez ha recollit aquesta ironia per contraatacar Feijóo preguntant-li pel trencament entre el PP i Vox.
¿Su ruptura es una riña de verano o es algo definitivo? ¿Vox y el PP han roto para siempre o se están tomando un tiempo? ¿O es que empiezan una relación abierta a varias bandas?
El ple continua. Ha començat, recordem, fa 5 hores. Sánchez encara parla en el primer torn de rèplica i té tot el temps que vulgui.
Doncs podrem seguir tot el que s'expliqui en aquest debat als blocs informatius de Catalunya Informació i als butlletins horaris de Catalunya Ràdio. Gràcies, Jordi.
A tu.
Mentrestant, el Parlament de Catalunya ha revalidat avui el pacte contra l'extrema dreta per aïllar Vox i ara també Aliança Catalana, que ha irromput amb dos diputats al Parlament. El PSC, Junts, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han tornat a subscriure l'acord de la legislatura passada per intentar minimitzar l'extrema dreta i fer front als seus discursos d'odi i a les informacions falses. De moment, no es preveuen sancions per aquests discursos, però els grups ho estudiaran. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Els 5 grups que han firmat l'acord, tots els de l'arc parlamentari menys el PP, s'han compromès a no acceptar els vots de l'extrema dreta per a una eventual majoria d'investidura ni de govern. També s'han conjurat per evitar que prosperin les iniciatives parlamentàries de Vox i Aliança Catalana i per impedir que els seus diputats tinguin cap càrrec institucional al Parlament. El diputat del PSC Ferran Pedret i la diputada d'Esquerra Najat Driouech creuen que aquest acord és un pas necessari per combatre l'extrema dreta, però no suficient.
Cap de les estratègies ha mostrat enormes èxits, però el que és segur és que el que no es pot fer és deixar de combatre aquestes idees.
L'extrema dreta no l'aïllarem només els polítics i les polítiques. Nosaltres necessitem aliances. Necessitem aliances a l'àmbit de la comunicació. Necessitem aliances a l'àmbit del treball. Necessitem aliances arreu.
Avui mateix ja s'ha fet evident aquest cordó contra l'extrema dreta. S'ha deixat Vox i Aliança Catalana sense cap representació a les meses de les primeres comissions parlamentàries que s'han constituït. Vox també s'ha quedat aquesta setmana sense opció de designar cap senador a la Cambra Alta.
I mentrestant tenim nou capítol sobre el cas dels cartells contra els germans Maragall que esquitxa la direcció d'Esquerra Republicana. Avui hem sabut que els responsables de comunicació del partit es van reunir el mes de febrer, fa 5 mesos, per pensar de quina manera podien tapar el cas. La trobada es va convocar després d'assabentar-se que la investigació dels Mossos assenyalava l'entorn d'Esquerra. Albert Prat.
Ho demostren els àudios que ha publicat el diari Ara i que ha pogut contrastar Catalunya Ràdio. Va ser el 8 de febrer en una reunió en què hi havia l'aleshores mà dreta del president aragonès, Sergi Sabrià, el vicesecretari de Comunicació d'Esquerra, Oriol Duran, el director de Comunicació del partit, en aquell moment, Tolo Moya, i el responsable de Finances, Jordi Roig. A la conversa se sent Duran advertint que s'han de preparar per quan surti a la llum la investigació policial.
Pot ser un dia que digui l'informe dels Mossos diu que Esquerra tenia relació amb això. Quan passi això, necessitem que se'ns traslladi de manera semioficial.
Roig li contesta que han de veure si l'informe dels Mossos assenyala algú en concret.
Primer hem de mirar i ve què fa.
I a partir d'aquí decidir qui fa de tallafoc, perquè no esquitxi a ningú més.
Si mantenim el tallafoc, mantenim el tallafoc.
Tots quatre acorden carregar les culpes als joves de la noia que van penjar els cartells.
Al final m'acabo endavant que sigui el que hem sigut ells. Vull dir, crec que ho podem dir això, no?
Sí. Sabrià tenia coll avall que Maragall s'empiparia molt, però confiava que acabaria retirant la denúncia. En aquell moment, a principis de febrer, segons la conversa, el president Pere Aragonès ja n'estava al corrent.
I sobre aquest cas, avui Oriol Junqueras publica, Albert, un article en què reclama que se sàpigui tota la veritat.
Sí, Oriol Junqueras, juntament amb 4 militants més del partit, han publicat un article a La Vanguardia en què asseguren que ni ell ni Marta Rovira coneixien els fets, però insisteix que la campanya contra l'Alzheimer era una campanya deplorable i que se'n depurin totes les responsabilitats. En aquest sentit, Junqueras, que aleshores era el president del partit, confia que la comissió d'investigació que s'ha obert actualment entregui tota l'aigua clara.
I enmig de tot això encara tenim un nou capítol, perquè tenim una mesura anunciada per el partit, per Esquerra Republicana.
Sí, fons del partit acaben de confirmar en aquests moments que han interposat una demanda contra l'exdirector de comunicació d'Esquerra, Tolo Moya. Confirmen fonts dels republicans que han interposat aquesta demanda per filtració d'informació confidencial als mitjans. Insisteixen que la gravació era una reunió privada de l'equip de comunicació del partit que havia de servir per minimitzar els danys després de conèixer els detalls d'aquella investigació policial. Des del partit també confirmen que Moya ha estat cessat, en aquest cas com a assessor de la Diputació de Barcelona, d'on ell cobrava com a treballador del partit.
Vaja, embolica que fa fort. D'aquí a 2 minuts serà 3:15 de la tarda. Més coses. Una notícia que us ha avançat Catalunya Ràdio. Creix l'oferta de vaixells com a apartaments turístics, tot i que és il·legal. A través de Booking, d'Airbnb o d'Expedia, hi ha desenes d'embarcacions que són als ports del Masnou o del Fòrum a Barcelona que es poden llogar per tal de passar-hi uns dies sense sortir a la mar, utilitzant-los com a apartaments turístics. Pilar Garcia.
Els vaixells es poden llogar per navegar, però no com a allotjament, segons la llei de ports. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Albert Bertran, president del Port de Sitges i de l'Associació de Ports de Catalunya.
Els vaixells es poden llogar perfectament i fer-lo servir com a habitació, però si navegues, si tu vas de port a port, però no per estar amarrat en un port i en allà que cada dia hi hagi gent diferent entrant i sortint i que no tenen ni idea del que és un vaixell i la navegació, com si fos un apartament. Això està prohibit.
Només amb comptadíssimes excepcions es podria donar el cas, amb una autorització, però els gestors dels ports o bé fan els ulls grossos o no tenen eines per controlar-ho.
No s'està donant aquestes autoritzacions, sinó simplement que es mira cap a un altre costat, però no tenim la capacitat física de poder-ho controlar, tot això.
Els ports són de titularitat pública, de Ports de la Generalitat, que té la gestió directa d'algunes instal·lacions, però la majoria són concessions a operadors públics o privats.
Gairebé un quart de tres de la tarda, falta un minut, tres metges han afirmat de manera categòrica que la baixada de sucre que gairebé va matar Josep Maria Mainat el mes de juny del 2020 només la pot provocar la insulina. És la tercera sessió del judici contra l'exdona del productor televisiu. Un informàtic ha afirmat que l'acusada va fer cerques sobre xoc hipoglucèmic a l'ordinador del mateix Mainat. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Àngela Dobrovolski sempre ha sostingut que aquella nit va injectar a Mainat una hormona del creixement i un medicament per a rejuvenir-lo. Els tres facultatius l'han desmentit així.
¿Qué fármaco puede pasar de una, en una, menos de una hora, de una glucemia de 120 y pico, 130 a 10? Solo se me ocurre uno, que es la insulina.
No, solo hay uno.
Solo hay uno.
Solo hay uno. No hay otro fármaco que tenga un efecto tan agudo.
El testimoni de l'informàtic també ha estat demolidor.
Pues las dosis para la insulina, cómo provocar, qué pasaba cuando se provocaba un coma diabético, etcétera, etcétera.
Demà serà el torn de l'acusada davant del tribunal.
I un jutjat de Vilanova i la Geltrú ha acordat decretar presó provisional i sense fiança per un home de 47 anys detingut per una agressió sexual a una nena de 13 anys amb una discapacitat del 33%. Els fets van passar en aquest municipi, Vilanova i la Geltrú, el cap de setmana passat, i els va denunciar la família de la víctima, Manel Laborda.
Els Mossos van detenir el presumpte violador diumenge. La nena és menor de 16 anys, que és l'edat mínima de consentiment en relacions sexuals, i té dos trastorns diagnosticats. L'investigat és un rodamont que els agents van localitzar en una nau de l'antiga fàbrica Pirelli on vivia i on hauria passat l'agressió. El jutjat de guàrdia, que va rebre la declaració de l'investigat, s'ha inhibit en favor del jutjat número 5 de Vilanova, que és el competent per aquest tipus de delictes.
Mentrestant, la hipòtesi que agafa més força sobre les causes de l'accident ahir d'un autocar a l'autopista C32 és que el conductor es podria haver adormit al volant. 4 dels 47 ferits en el sinistre estan en estat greu, un més que ahir, segons l'últim balanç del Departament de Salut. El conductor, que va resultar ferit lleu, ja ha estat donat d'alta a Riera.
La investigació oberta pels Mossos se centra ara en recollir el testimoni del mateix conductor i també dels passatgers en l'estat de la via i també l'estat de l'autocar, un vehicle que havia passat feia pocs dies una inspecció de pneumàtic, segons ha explicat a Catalunya Ràdio José María Echevarría, president de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers.
L'autobús tenia menys de 8 anys, tenia tota la documentació, la tenia tot en regla, tenia la ITV passada, feia menys de 10 dies que havia passat una inspecció de pneumàtics, l'assegurança estava en regla.
Dels 9 ferits que continuen hospitalitzats a la Vall d'Hebron, hi ha ingressada una dona de 28 anys amb una lesió medular greu. A l'Hospital Josep Trueta de Girona hi ha una dona de 40 anys i un home de 28 en estat greu, i finalment a Can Ruti continua hospitalitzat greu un home també de 40 anys. La resta d'hospitalitzats presenten ferides lleus.
I mentrestant, des del Departament de Trànsit es mostren especialment amoïnats per la sinistralitat que hi ha en una altra autopista, l'AP7.
Justament avui mateix hi ha hagut un nou accident aquest matí amb camions implicats que ha deixat 11 quilòmetres de cua. Tot i aquesta alta sinistralitat, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, assegura que s'han reduït els accidents mortals amb les mesures implantades, i sobre la C32 ha avançat que estudien fer també més controls de vehicles pesats en les zones dels antics peatges. Són declaracions als matins de TV3.
Les antigues platges de peatge de la C32 a Arenys i a Santa Susana, poder-la destinar a filtratge de vehicles pesants, que és el que fem a l'AP7, a la Roca i a Martorell. I tindria molt sentit a la C32 perquè hi ha molt autocar que pot circular cap a la costa del Maresme.
Des de Comissions Obreres adverteixen que als Mossos falten agents especialitzats en transports per fer aquests controls i comprovar que les empreses compleixen les normes amb els tacògrafs dels vehicles.
I una cosa més abans de la publicitat. El Departament d'Educació assegura que el 97% dels mestres i professors treballaran en un centre situat en una de les tres primeres comarques que van posar la seva sol·licitud. Respon així el Departament a les crítiques dels sindicats, que denuncien que molts docents hauran d'anar a treballar a 2 i 3 hores de casa seva o canviar de domicili, Sara Canyeter.
Si el Departament ha adjudicat unes 47.000 places de mestres i professors i reconeix que a unes 1.400 persones se'ls ha proposat un lloc de feina que no figurava entre les seves preferències, són declaracions de la consellera d'Educació, Anna Simó, als matins de TV3.
El 97% tenen adjudicat
una de les tres primeres comarques que havien triat. Aleshores, quan tu ets funcionari, i és el cas de funcionaris en pràctiques, un dels criteris d'adjudicació és la puntuació. Per tant, com més baixa tens la puntuació, més lluny et pot tocar, és veritat.
Els sindicats, però, en culpen el decret de plantilles. Diuen que hi ha funcionaris amb menys nota i antiguitat que han passat al davant d'altres companys perquè la direcció d'un centre els ha reclamat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Quan han volgut col·locar les persones que només van via sol·licitud, doncs totes les places que aquestes persones tindrien dret preferent estan ocupades per persones que els hi han fet proposta de centre i elles doncs, es queden amb les places allunyades dels seus d'on viuen.
Avui acaben els dos dies perquè mestres i professors presentin al·legacions i els llocs de feina definitius se sabran a finals de mes.
Passant 5 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida anem als Estats Units, a Milwaukee, per seguir l'actualitat de la Convenció Republicana.
Catalunya migdia.
Cada dia et mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria amb cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Aquest agost gaudeix amb el Festival Mar d'Estiu i el Periòdico dels millors concerts al costat del mar. Sergio Dalma, Malú, Rosalén, Luz Casal, Los Secretos, Sopa de Cabra, Muixca, De Tietz i molts més. Mar d'Estiu al Maresme. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a mardestiu.cat.
Catalunya migdia. Un quart i mig. Segona aparició triomfal de Donald Trump a la convenció que els republicans dels Estats Units fan a Milwaukee. Els qui han estat rivals seus a les primàries abracen ara els seus postulats en l'escenificació d'unitat darrere la seva ombra. Avui, l'estrella de la trobada serà el seu número 2, J.D. Benz. Enviat especial a Milwaukee, Xavier Vilà.
Un darrere l'altre, tots els antics i aparentment irreconciliables rivals de Trump n'han celebrat el lideratge i visió. La recerca d'unitat ha pres així el relleu al que era el tema inicial de la nit, la seguretat que els republicans consideren compromesa per la política migratòria del president Biden. Trump aconsegueix així donar forma al partit a la seva imatge, malgrat advertiments com l'ha expressat per la seva rival més tenaç en la campanya de primàries, l'exgovernadora de Carolina del Sud, Nikki Haley.
Ha estat una invitació generosa que he acceptat de gust. Hauríem de reconèixer que hi ha americans que no estan sempre d'acord amb Donald Trump. I jo en conec uns quants.
La visió d'unitat l'articulava eloqüentment el senador per Florida Marco Rubio, qui ha vinculat el sentiment de país a la visió de Trump de posar Amèrica per davant de tot.
Com sentíem, el tema de la seguretat és un dels arguments de la campanya de Donald Trump. Després de l'atemptat fallit de dissabte, la policia ha mort a trets un home amb un ganivet que s'estava barallant amb un altre a la mateixa ciutat on s'està fent l'esdeveniment polític. En aquest estat de Wisconsin, els pro-armes controlen el debat, com ha constatat en Xavier, que ha visitat un centre de tir.
A Wisconsin és legal comprar i portar una arma de foc tret d'estar condemnat per un delicte. És un dels estats menys restrictius en la matèria i això permet que centres d'entrenament en l'ús d'armes com el que regenta la Denise a Brookfield, un suburbi de Milwaukee, facin l'agost oferint cursos de 4 hores a $95.
Llogues l'arma, t'agafem la identificació, donem l'arma, la posem en una safata petita i posem les bales. Et donem ulleres de protecció, pagues, surts a la taula negra i ho poses tot allà per començar a disparar.
111 persones van morir per armes de foc a Wisconsin l'últim any i els afroamericans tenen 20 cops més possibilitats de ser-ne víctimes que els blancs, segons una anàlisi de la ràdio pública de l'estat. Nick Clark, president de Wisconsin Carry, organització dedicada a preservar el dret a tenir armes, ens advertia, però, que cal lluitar per mantenir aquest status quo i evitar repetir el que va passar aquí a la dècada dels 60.
Si no guanyes la guerra cultural, la legislació va darrere de la cultura. Ja ho vam veure amb els drets civils.
Tanmateix, Clark deia que no confia en que Trump els ajudi. Tot i això, diu, el votarà.
Mentrestant, a Anglaterra, el rei Carles ha formalitzat avui el canvi de cicle polític al Regne Unit amb el tradicional discurs davant la Cambra dels Lords. Amb tota la pompa de les grans cerimònies, el monarca, assegut al tron, ha llegit el programa del nou govern laborista que ha buscat evidenciar el seu gir social. Londres, Coia Ballester Bromós.
El discurs del rei, escrit pel govern i que el monarca només llegeix, evidencia el canvi polític al Regne Unit. Amb la base del creixement econòmic, el govern laborista ha presentat més de 30 projectes de llei, començant per la millora de les condicions laborals dels treballadors. També han anunciat la nacionalització d'autobusos i ferrocarrils o la creació d'una empresa estatal d'energia.
El meu govern està compromès a fer que es pagui la feina. Legislarem per introduir un nou acord per a la gent treballadora que prohibeixi les pràctiques d'explotació i garantir els drets laborals. Els meus ministres tiraran endavant lleis per millorar la xarxa de trens a partir de reformar la concessió ferroviària i restablir la gran xarxa de trens i que els operadors siguin de titularitat pública.
Es crearan habitatges i es regularan els lloguers. Les escoles privades hauran de pagar IVA i es crearà un comandament fronterer per controlar la immigració. També es reformarà la Cambra dels Lords, on es prohibirà la noblesa hereditària. En l'àmbit internacional, compromís en la creació de l'estat palestí i el suport a Ucraïna. I un altre canvi important. El nou govern es proposa millorar les relacions amb la Unió Europea. Starmer, el primer ministre, visualitza clarament que es deixen enrere 14 anys de governs conservadors.
I avui a París, la imatge del dia és la de l'alcaldessa Anne Hidalgo banyant-se al riu Sena per demostrar que està en condicions per acollir alguna prova dels Jocs Olímpics. Això ho explicarem d'aquí uns minuts als esports, però el que potser no acapara tants flaixos és una altra cara de la capital francesa. La cita olímpica ha comportat l'expulsió provisional de més de 12.000 persones que hi vivien de forma precària. I també s'han recollit casos d'explotació laboral. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Al setembre eren 80 associacions i 10 mesos més tard ja en són més de 100. Assisteixen treballadores del sexe, usuaris de drogues sense sostre, famílies refugiades, menors no acompanyats. Pol Azoulay, de Metges del Món, comença el balanç amb una premissa clara sobre els drets de tots ells.
Totes les persones que són aquí i que acompanyem diàriament són habitants tan legítims com nosaltres, com vosaltres i com tots els habitants de la regió de l'Illa de França.
Com la Niclet i la Ximent de la República Democràtica del Congo han dormit setmanes al carrer amb els seus bebès i han vist com les traslladaven en centres d'acollida tan allunyats de les ONGs que els donen de menjar que per poder-se alimentar han de dedicar la meitat del dia a viatjar fins a París. Els que també han viscut un any ple de temors de ser expulsats són els immigrants irregulars que han estat treballant a les obres dels Jocs. Un d'ells dona la cara, però no el nom.
He estat 6 mesos reagrupant els sense papers que han treballat a les obres dels Jocs Olímpics. Hem comptabilitzat 600 persones sense papers de diferents nacionalitats.
Explica que les constructores els han contractat sabent perfectament que estaven en situació irregular. La condició ha estat callar i no protestar.
Tornem a Catalunya perquè la Jonquera ja té nova comissaria dels Mossos d'Esquadra. És una reclamació de fa anys d'aquest territori perquè aquest centre dona servei a 13 municipis i des del 2012 els agents estaven en barracons. El mes d'agost s'incorporaran els primers nous efectius segons el govern. La Jonquera, Laia Claret.
En l'acte d'inauguració d'aquest migdia, l'alcaldessa Míriam Lanero ha remarcat que cal que es doti la comissaria amb tot el que necessita aquesta zona. Ho argumenta així.
El consum de substàncies estupefaents i totes les problemàtiques relacionades afecten de manera globalitzada a la comarca i molt més a la zona fronterera. Una zona on la diferència de lleis amb França provoquen que algunes persones vinguin a delinquir a casa nostra. Un poble per on passen prop d'11.000 camions diaris no és un poble qualsevol.
I és que la Jonquera, un poble amb uns 3.500 habitants, té un cos policial de 17 membres per fer front a la seguretat del municipi. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que la previsió és passar dels 17.000 agents dels Mossos actuals a Catalunya als 22.000 l'any 2031 i assegura que l'obertura d'aquest centre també ha de servir per descongestionar la comissaria de Figueres.
La ciutat de Barcelona gira full i deixa enrere els eixos verds d'Ada Colau. El govern de Jaume Collboni presenta un pla per fer arribar el verd a una setantena de petits racons oblidats de la ciutat amb una inversió de 150 milions d'euros aquest mateix mandat. Barcelona, Jordi Corbalan.
Solars buits, espais entre blocs, parets mitgeres o cobertes que estan regulats com a zona verda però que no tenen aquest ús. Tots junts ocupen 22 hectàrees, l'equivalent a 148 interiors d'Illa de l'Eixample. En contrast amb l'aposta per les superilles del govern d'Ada Colau, l'alcalde Jaume Collboni vol esquitxar de verd tota la ciutat amb actuacions més petites. Ho anomena urbanisme climàtic.
Senzillament entrem en una nova etapa, en una nova forma de fer, que no es contradiu amb les anteriors, sinó el que fa és escalar-la, fer-la d'una forma diferent, canviar la mirada sobre com transformar la ciutat des del punt de vista urbanístic, però no crec que s'hagi d'entendre com una esmena, perquè no ho és.
El programa preveu també la recuperació d'una desena d'interiors d'Illa a tota la ciutat aquest mandat. L'alcalde va prometre a les eleccions que en 8 anys n'obririen 30 a l'Eixample. El gruix, doncs, haurà d'esperar el pròxim mandat.
La central hidroelèctrica de Can Trinxet, a Sant Quirze de Besora, es convertirà a finals d'aquest mes en la primera que gestionarà l'Energètica, la companyia de producció i de distribució d'energies renovables de la Generalitat. Unitat mòbil a Sant Quirze de Besora, Montse Poblet.
Bon dia. L'Energètica assumirà la gestió de la central de Can Trinxet el dia 31, quan acabi la concessió a l'empresa que l'ha controlat fins ara. Té capacitat per generar 1.600 megawatts cada any que s'utilitzaran per subministrar electricitat per l'abastament i la depuració de l'aigua i, si hi ha excedents, pel municipi. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, anima els governs que vinguin a fer el mateix amb la resta d'hidroelèctriques a les que aviat caducarà la concessió.
La gestió i l'explotació d'aquesta minicentral marca el camí de totes les concessions que han d'anar caducant en els propers anys. En els propers 10 anys en caducaran 3 més, en els propers 20-12 més, i aquest camí que avui encetem és el que ha de venir en els propers anys.
A les conques internes hi ha 229 centrals hidroelèctriques. De moment el govern té oberts dos expedients més per assumir la gestió de dues, la de Cúbia, Ripoll, i la de Vilana, a Bescanó.
Tret de sortida, el gran projecte per fer més eficient l'ús de l'aigua al canal d'Urgell, el sistema de reg més extens de tot el país. El Ministeri d'Agricultura ja està construint a Castellserà, a l'Urgell, una de les tres basses necessàries per optimitzar el regadiu. Tot plegat en el marc d'un pla de modernització pressupostat en més de 1.000 milions i que requereix el lideratge de la Generalitat. Castellserà, Estela Bussoms.
Els treballs que acaben de començar són previs i imprescindibles per tirar endavant la transformació d'un canal que té més de 160 anys d'història i que abasta 70.000 hectàrees de la plana de Lleida. El següent pas és estendre els sistemes de reg eficients fins a les finques dels pagesos i per això fa falta un acord de finançament entre Generalitat, Govern espanyol i regants que encara està pendent. Amadeu Ros és president de la comunitat de regants.
I esperem que es formi govern a Catalunya com més aviat millor, perquè si no tot se retrasa. La crisi de l'aigua del 2023 no hauria sigut tal si haguéssim tingut una part modernitzada.
Avui també ha visitat les obres de la bassa de Castellserà la secretària d'Estat d'Agricultura i Alimentació, Begoña García Bernal.
El gobierno de España va a estar acompañando al liderazgo de la Generalitat y de la comunidad de regantes. Pero las cosas no hay que decirlas, sinó hay que iniciarlas.
Els regants reclamen poder pagar la seva part a llarg termini i que la quantitat sigui assumible perquè ningú que vulgui apostar per l'agricultura en quedi exclòs.
La població d'ossos al Pirineu supera ja els 90 exemplars després que se n'hagin albirat 9 exemplars nous aquest estiu, segons les dades de l'Oficina Francesa de la Biodiversitat. Mentre creix la preocupació entre els ramaders del territori, Acció Climàtica assegura que la població encara hauria de créixer més. Corresponsal a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira.
Així ho ha expressat el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaú. La població d'ossos, diu, té un nombre encara insuficient i no és cap problema.
Ha augmentat amb 9 individus, això és un creixement orgànic, un creixement habitual d'una espècie que està encara en perill d'extinció i que precisa d'un augment substancial perquè deixi d'estar-ho. Per tant, en la prevenció i també en la compensació de danys, doncs es pugui generar una millora d'aquesta població i que alhora això no suposi un efecte negatiu sobre el sector primari, principalment els apicultors o els ramaders extensius.
Però precisament apicultors i ramaders estan molt preocupats per aquest increment de població. Raquel Serrats, portaveu d'Unió de Pagesos.
A part de crear un sentiment d'impotència com a ramader,
ramaders i de, bueno, de despreci, doncs, no sé, et fa estar molt malament, no? Perquè dius, ja, la població va creixent, augmenten els atacs i aquí ningú fa res. Els únics que patim directament un perjudici, doncs, som nosaltres.
I pel que fa als productors de mel, l'acció climàtica ha hagut de protegir un total de 45 assentaments apícoles d'atacs d'Osbru a les comarques del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça mitjançant tancats electrificats.
Passant 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia. Vine a Bauhaus i emporta't el plat de dutxa de 140 per 70 centímetres, antibacterià, antilliscant i amb textura de pissarra per només 119 euros. Només fins al 27 de juliol. És que amb aquests preus sempre l'encertes. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
La guerra només acabarà d'una manera. Quan només quedi un home damunt peus.
Una pel·lícula de Sam Mendes, guanyadora de 3 Oscars. 1917. A la plataforma 3CAT i a TV3, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
Catalunya migdia.
Nois, va, que abans de sortir de viatge hem d'actualitzar l'aplicació de Catalunya Ràdio per poder-la escoltar des del cotxe, també.
Sí, que a més ens faran més guapos i civilitzats.
I amb la mirada pura i brillant.
Els teus podcasts preferits, les nostres 4 emissores, tota la nostra oferta de continguts, directament a la consola del teu vehicle.
És un missatge d'interès per tots els Josep Maries.
Que l'aplicació de... Dic l'app, poder? Que l'app de... Que l'app de Catalunya Ràdio us acompanyi.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Catalunya migdia. Quan falten menys de 3 mesos perquè arrenqui la 57a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, sabem ja els primers títols que s'hi podran veure i també alguns dels convidats de luxe que desfilaran per la catifa vermella a partir del 3 d'octubre, Valeria Obereda.
Cares conegudes i cares noves passaran per aquesta edició del festival, que durant 10 dies omplirà Sitges de tots els caps de cartell del gènere i de fans del cinema fantàstic i de terror. Un dels esdeveniments de l'edició serà la projecció de Terrifier 3, amb les macabres malifetes del terrorífic pallasso Art the Clown, que aquesta vegada actuarà per Nadal. Sentim el director artístic del festival, Àngel Sala.
Hi haurà sorpreses, en el passe de Terrifier 3. Moltes sorpreses. Però serà un passe, diguéssim, d'aquestos històrics a Sitges, per molts motius.
El Francesc, entén Dipió, un dels directors més estimats dels fans de Sitges, arriba al certamen aquest any amb The Second Act, una cinta que difumina els límits entre realitat i ficció que es va estrenar a Canes. Dos dels premis honorífics, Màquina del Temps, aniran a parar als actors Nick Frost, inoblidable, en cintes com Zombies Party o Arma Fatal, i Corey Feldman, protagonista de pel·lícules emblemàtiques de fa 40 anys. I més estrelles premiades, el director Christoph Gans, autor de Silent Hill, que de seguida es va convertir en un dels grans referents del cinema fantàstic europeu, rebrà el guardó Méliès Carrière. El premi Nosferatu serà per a l'actor italià Fabio Testi, un guardó que reivindica la seva llarga carrera des dels anys 70 fins avui.
La mirada curiosa, lliure i compromesa de la cineasta belga Agnès Varda sacseja al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona amb l'exposició més completa que se li ha dedicat mai. La mostra, que s'obre demà al públic, és una adaptació ampliada de la que es va presentar recentment a la Filmoteca Francesa de París, Montse Mas.
Instigadora de la Nouvelle Vague, pionera del cinema feminista i precursora en l'ús del cinema digital, l'exposició repassa en detall la seva trajectòria com a fotògrafa, cineasta i artista plàstica des dels anys 50 fins a la seva mort fa 5 anys. Una trajectòria marcada per la curiositat, com explica la seva filla, Rosalie Varda, directora de la mostra.
Aquesta exposició ens parla de la seva vida, la seva obra i el seu llegat. És a dir, aquesta forma de llibertat que, des del meu punt de vista, s'adreça a les noves generacions. Si hagués de definir la mare amb una sola paraula, diria curiosa. Curiosa dels altres.
L'exposició provinent de França es completa al CCCB amb materials nous, alguns dels quals inèdits.
Hem portat a l'exposició sales de projecció per veure curtmetratges, instal·lacions d'art contemporani, fotografies inèdites que ella va fer a Catalunya als anys 50 i, sobretot, diàlegs amb altres artistes. Sí, ara mateix és l'exposició més extraordinària sobre Agnès Varda. Fins i tot per mi és com un petit viatge sobre el seu univers. És el Bardavers.
Coincidint amb la mostra, la Filmoteca de Catalunya li dedicarà una retrospectiva durant tot l'estiu, amb títols com Cleo, de 5 a 7, Los Espigadores y la Espigadora o Lion's Love.
I l'estiu sempre és una bona època per anar al cinema, i tenim novetats.
Mira, mira, mira tu madre, es que ni se lo cree.
Ay, yo me muero.
Todos vamos a morir. La cuestión es, ¿a dónde vamos después de la muerte?
Pues tú.
Santiago Segura torna amb la quarta entrega de Padre no hay más que uno, en què també repeteixen alguns actors de les anteriors entregues, com ara Toni Acosta o Leo Harlem, entre d'altres, Valèria.
En aquest nou títol, els personatges que interpreten Santiago Segura i Toni Acosta hauran de lidiar amb la seva filla gran, que accepta una proposició de matrimoni. També torna Twisters, una actualització de la popular pel·lícula de catàstrofes de finals dels 90. I Pierce Brosnan torna a l'acció amb Fast Charlie, en què interpreta un sicari en aquest thriller de venjança i assassinats de la màfia d'Orlando. Sí, és Llobàs de Pau Calpe, amb León Martínez, Pol López i María Rodríguez Soto. El director el defineix com un film realista, tot i la temàtica fantàstica. La comèdia francesa, El vaixell de l'amor, i la pel·lícula canadenca Simple como Sylvain són altres estrenes d'avui als cinemes.
Doncs passen 4 minuts, no, passen gairebé 9 minuts de dos quarts, encara una cosa més abans dels esports, perquè ha mort el divulgador científic Marc Boada, que es va fer popular per haver presentat el programa Què, qui, com a TV3 i al 33. Boada, que tenia 60 anys, també va ser col·laborador d'aquesta casa i va escriure llibres divulgatius com Max Picard i el maleït pèndol de Foucault o un llibre de ciències per la gent de lletres. Els últims anys va residir al Montseny, des d'on dirigia una organització anomenada El Cau del Científic, des d'on feia tallers i activitats destinades sobretot a estudiants de primària. Els seus programes es poden recuperar a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça cuida Lamine Yamal i no se l'endurà a la gira americana.
El club ha prioritzat el descans del jugador per sobre del reclam comercial que pugui tenir el jugador a la gira. Mal ha estat l'estrella de l'Eurocopa, ho ha jugat pràcticament tot i ara li toca descansar. El dubte era saber què passava amb la gira als Estats Units que farà el Barça d'aquí uns dies. I avui Ramon Salmurri s'ha resolt el dubte.
Doncs no hi haurà gira per Lamine Yamal. Lamine Yamal tindrà descans. El club defensa aquest descans per Lamine Yamal i la resta de futbolistes internacionals. Unes 3 setmanes, que a més és el que aplica el conveni de futbolistes. I, per tant, en el cas dels internacionals espanyols, i sobretot en el cas de Lamine Yamal, no s'afegirà al grup fins que acabi la gira americana. Això serà a partir del 8 d'agost. Això afecta també, evidentment, a Ferran Torres i a Pedri, tot i que en el cas de Pedri està lesionat.
I fa una estona ja s'ha fet oficial també el retorn de Thiago Alcántara al Barça, tot i que sigui per poc temps.
Oficialment ajudant de Hansi Flick, comunicat escuet del Club Blaugrana, on parla d'integrar a Thiago Alcántara a l'estaf durant, diu, les properes setmanes. I afegeix que serà amb el primer equip durant l'estiu.
Avui el Ramon Salmurri ha anat a fer una visita d'obres, de les obres del Camp Nou. Ara ens ho expliques, però abans, avui també hem sentit i hem vist el campió i màxim golejador de l'Eurocopa, Dani Olmo. Perquè el jugador de Terrassa ha participat en un campus solidari i no s'ha escapat Sergi Martínez de les preguntes sobre un possible futur blaugrana.
No, no s'han escapat i la premsa a Laia no ha estat la primera en llançar-li la gran pregunta. Els propis nens del seu campus de futbol l'esperaven ansiosos i són qui li han formulat directament la qüestió.
¿Van a fichar para el equipo?
¿Vas a ir al Barça?
¿Vas a ir al Barça o al Madrid?
A veremos.
La respuesta me las guardo para los que... Para los que preguntan más.
Els nens no han sortit victoriosos de la pregunta. La premsa que ha assistit a l'esdeveniment tampoc ha trobat fortuna, però l'agarenc s'hi ha deixat clar què vol i què espera de cara a la temporada que ve.
El que vull és un projecte ambiciós i amb ganes de guanyar títols. Ja es veurà el que passarà. La meva gent està treballant, hi ha diverses opcions, però ja veurem. O sigui, l'únic que vull ara és descansar també, celebrar la victòria, les emocions.
Veurem si el Barça de Hansi Flick vol i pot respondre a aquestes demandes del jugador agarenc. De moment, Dani Olmo té contracte fins al juny de 2027 amb el Red Bull Leipzig.
I ara sí, toca parlar d'obres, no unes obres qualsevol, sinó les obres del nou Camp Nou. Avui el Barça ha fet una explicació molt detallada de l'evolució de totes aquestes obres. I Salmurri, tu has fet aquesta visita, com està el Camp Nou?
Doncs està en construcció. A veure, ha estat primer una visita d'obres que ha durat aproximadament una hora i aquí ja hem pogut veure que s'està treballant sobretot en la reformulació de la primera i la segona graderia, especialment malmès el cas de la primera graderia. La intenció és compaginar la vida útil del camp, és a dir, els partits, amb la construcció de la tercera graderia, que no estaria físicament en contacte amb la segona i serien com dos edificis diferents. Entre segona i tercera graderia hi hauria dues anelles VIP amb capacitat per 7.500 persones. I un altre detallet, la graderia d'animació, que passa de gol nord a gol sud i fins i tot baixarà uns metres perquè els aficionats no perdin visibilitat. Tot, segons assegura el club, de moment va on time, va amb els terminis marcats, és a dir, el juny del 26 l'estadi estaria al 100% de capacitat i a ple rendiment, que no vol dir que estigui acabat. I abans de final d'aquest any, el primer partit oficial al nou Spotify Camp Nou, com ha explicat la vicepresidenta del club, la Maria Elena Forn.
Estem posant tot i esmerçant tots els esforços, com crec que ha exposat en aquesta llarga exposició, per tal d'estar preparats a finals d'aquest any per poder jugar un partit a l'Spotify Camp Nou.
Llarga exposició perquè han estat més de dues hores, Laia, d'exposició per part del club sobre l'estat actual de la construcció del nou espai Barça. L'altre dia vas explicar al Tot Costa que la UEFA havia tombat la petició del Barça de jugar en dos camps diferents la primera fase, és a dir, fer-ho en alguns partits a Montjuïc i en d'altres en aquest nou Camp Nou. Avui, el club per primera vegada ha reconegut que tota la fase de grups és obligatori jugar-la en un sol estadi i, per tant, han posat veu al que explicaves ahir. Es jugarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc tota la fase de grups de la Champions. Ho ha dit Joan Centelles, director d'operacions de l'Espai Barça.
A dia d'avui no tenim l'autorització de la UEFA i, per tant, és molt possible que l'últim partit de la fase de grups, que en el pitjor dels escenaris és el 27 de gener, bueno, el cap de setmana el 27 de gener, s'hagi de jugar a l'Olímpic.
I encara dos detalls més. Un, sobre aquell marcador 360, ho recordaràs, aquell marcador que en un principi s'havia d'instal·lar sota la coberta i que finalment es va tombar aquesta idea. Avui el Barça ha explicat que els responsables del sistema audiovisual van assegurar que aquest marcador 360 era una limitació molt gran i que valia la pena apostar per pantalles gegants. I l'altre, sobre el nou palau, sobre aquest nou palau de 15.000 espectadors. No hi ha encara assignació sobre qui farà aquest nou palau. Josep Cubells va dir setmanes enrere que la primera pedra es posaria a partir del febrer del 2025. Avui el club ha assegurat que no, que fins al segon trimestre del 25, res de res.
El Girona disputa avui el primer amistós de la pretemporada. Serà a les 7 de la tarda al Municipal d'Olot contra l'equip local, un partit que podreu seguir per Esport 3. I l'Espanyol, la principal prioritat de l'estiu és el fitxatge d'un davanter que substitueixi Braithwaite. La situació econòmica del club, però, no permet ara mateix pagar traspassos, la qual cosa vol dir que la dificultat per incorporar un davanter augmenta, Sergi Andreu.
Sí, sí, és així, perquè el límit salarial i la massa financera del club limiten moltíssim les gestions en aquest mercat d'estiu. Això vol dir que els que arribin ho hauran de fer o via cessió o amb la carta de llibertat. Dit això, el club, ara ho deies, treballa per substituir Braithwaite. Ara mateix una de les opcions més fermes que agrada molt a la direcció esportiva és un davanter uruguaià de l'Inter de Milà que es diu Martín Satriano. Martín Satriano té 23 anys i les últimes 3 temporades les ha jugat cedit a l'Empoli i al Brest, a la Lliga Francesa. A banda de Satriano, hi ha altres davanters amb opcions. Agrada molt també Álvaro Rodríguez, del Madrid Castella, que arribaria cedit, té 20 anys, nascut a Palamós i d'origen uruguaià, màxim golejador del filial blanc, O, per exemple, Giuliano Simeone, de l'Atlètic de Madrid, cedit a l'Alavés aquesta última temporada. No podem descartar un vell desig que torna a estar sobre la taula, és el de Mariano, que es troba sense equip després d'haver jugat una temporada al Sevilla sense pena ni glòria.
Un apunt més a futbol, el Madrid ha renovat Luka Modric una temporada més, ho ha fet oficial fa una estona, el migcampista croat té 38 anys i recordem que va arribar al Madrid a l'estiu del 2012. I del futbol al ciclisme, últimes etapes del Tour, avui 178 quilòmetres d'una etapa que, tot i tenir tres ports de muntanya, no sembla que sigui de les més decisives. I Isaac Vilalta, què pot passar avui?
Bé, veurem. Poden passar de fer moltes coses perquè la concentració dels tres ports de la jornada es troben ben bé al final. Són ports consecutius, especialment el penúltim de primera i l'últim de tercera. I tot dependrà de la velocitat i del que vulguin fer els ciclistes, pensant en el que els espera, perquè després d'aquesta etapa, demà, hi ha una etapa amb diferents ports de tercera categoria, una etapa molt trencacames de mitja muntanya, però aquí als Alps. Demà ha passat una etapa d'altíssima muntanya i el següent una altra etapa d'altíssima muntanya. És a dir, caldrà veure com regulen els esforços. Hem parlat amb un dels que més hi entén, amb un dels que més anys fa que es belluga en aquest món professional del ciclisme, el director general de l'equip Movistar, Eusebio Enzué, que parla de les possibilitats que veu ell per a Jonas Vingegaard davant de Pogacar.
Es verdad que Vingegaard venía de una temporada un poco complicada, ¿no? Por el problema de las lesiones, pero vamos, se ve que ha llegado bien, pero estando bien, imposible estar al nivel de Pogacar.
I ara només ens falta preguntar-li a l'enviat especial de Catalunya Ràdio al Tour, Isaac, quina és la situació de l'etapa?
Mira, ara mateix hi ha un grupet d'escapats, entre els quals Thijs Benoot, que és company de Vingegaard a l'equip Visma. Veurem si això implica qualsevol tàctica d'equip. Queda molt, encara, però el ritme està sent ràpid i estressant. I aquí a la meta, no sé si ho sentiu de fons, hi ha molt, molt ambient per veure com acaba aquesta etapa.
El sentim, aquest ambient que ens arriba des dels micròfons de l'Isaac Vilalta. Quan tornem de la publi... Tindrem més detalls d'això que sentiu, del bany que avui ha fet l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, i el president del comitè organitzador de París 2024, Toni Estanguer, en el Sena. Ha estat una gran preocupació, però sembla que ja està tot a punt.
Catalunya migdia.
Aquest agost gaudeix amb el Festival Mar d'Estiu i el Periódico dels millors concerts al costat del mar. Sergio Dalma, Malú, Rosalén, Luz Casal, Los Secretos, Sopa de Cabra, Muixca, The Tietz i molts més. Mar d'Estiu al Maresme. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a mardestiu.cat.
El canvi climàtic, la sequera i la calor extrema fan que el risc d'incendis sigui altíssim. Però el nostre compromís contra el foc també ho és. Evitar els incendis és cosa de tots, de les institucions i de la ciutadania. Com que ja sabem com les gasta, mantinguem el foc ben lluny de les nostres vides. Un país, un clam. Foc! Si veus una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El cunyat que et dona lliçons de futbol, el company de feina expert en davanters, el del gimnàs que es creu observador i secretari tècnic. A tots ells demostra'ls que tu ets el millor míster. Torna Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Contra la calor, notícies fresques. Arriba una oferta d'estiu que et deixarà gelat. 6 mesos de subscripció a El Periódico per només 12 euros. Si ho penses fredament, és tenir la millor informació d'aquí al desembre per molt poquet. Aprofita aquesta oferta abans que es fongui, només amb El Periódico.
Es busquen convidats per xerrar, improvisar i el que faci falta al costat de l'Andreu Buenafuente.
Apropa!
Envia un correu a explica@vosaltresmateixos.cat o un WhatsApp al 660618939 explicant-nos el teu do, el teu somni o la teva història i forma part de la nova temporada de Vosaltres Mateixos.
Serveis informatius.
Caben mil històries.
Catalunya Ràdio.
En aquest estiu que val per tres.
Som 3CAT.
Els Jocs Olímpics de París a Catalunya Ràdio.
I després de posposar-ho en diverses ocasions, finalment avui sí, les autoritats franceses dels Jocs Olímpics s'han banyat al riu Sena, Marta García.
Amb un clar objectiu, demostrar que és segur fer-ho, i és que el Sena ha sigut i està sent fins a dia d'avui un dels grans maldecaps dels organitzadors dels Jocs. La mala qualitat de l'aigua, agreujada per les pluges de les últimes setmanes, ha ficat en perill la disputa de proves com les aigües obertes o la triatló. Fa uns dies el mateix Estanguer va confessar en una entrevista que tenien un pla B, que passava per reubicar les aigües obertes i transformar la triatló en duatló. Però pareix que amb el gest d'avui està tot perfecte, i després de 100 anys de prohibició, els nadadors olímpics i després els amateurs i tots els parisencs podran nadar en el Sena. Anna Hidalgo és l'alcaldessa de París.
Si no hi hagués hagut els Jocs ni Toni Estanguer, no haguéssim pogut fer tot això. Els Jocs han ajudat a accelerar aquesta situació. Els Jocs són com un imant que atrau totes les nostres energies cap a un objectiu amb una data límit, que és la del 26 de juliol. I ara estem més que preparats per complir-ho i ser un llegat important per a tots nosaltres.
Ce sera un héritage majeur pour nous.
I seguim amb l'aigua, perquè avui s'ha presentat l'equip espanyol olímpic de natació. Entre totes les disciplines, Marta, hi ha una bona representació catalana.
Iris Tió, Meritxell Mas, Paula Ramírez i Meritxell Ferrer són les catalanes en l'equip de natació artística, amb l'objectiu de tornar al podi. Álvaro Granados, Blai Mallarac i 5 jugadors més, a part del seleccionador David Martín, en l'equip masculí de waterpolo, que és un dels favorits a l'or. La presència de jugadores d'ací en l'equip femení és encara més contundent, 11 de 13. Elles també aspiren al podi. I finalment, en natació, noms com de Jessica Vall, Àfrica Zamorano o Emma Carrasco en natació, amb 5 nedadors més formant part de l'equip espanyol. La natació és precisament un dels primers esports a debutar just el dia després de la inauguració.
El judoka tarragoní David García Torné és un dels primers esportistes catalans que van aconseguir la mínima per ser als Jocs Olímpics de París. Serà un moment molt especial per ell, un somni que arriba després de 2 anys sense poder competir per culpa de les lesions, Carles Vila.
David García Torné és de la Canonja, però ja fa un temps que és al CAR de Madrid. L'any 2023 va ser el seu gran moment abans dels Jocs, amb medalles a la Copa del Món i al Campionat d'Europa. La classificació per als Jocs és tot un somni fet realitat després de 2 anys amb poca continuïtat per culpa de les lesions al genoll.
Desde que empecé a competir prácticamente, mi entrenador de cuando era pequeño, Pablo, nos ponía vídeos de los campeonatos del mundo, de las olimpiadas, y yo siempre decía, yo quiero estar ahí de mayor y quiero ser campeón olímpico, y prácticamente desde que era un niño quería entrenar el que más para llegar a ese objetivo. Sabía que solo así se podía lograr, pero hasta hace 2 años era muy fugaz porque, bueno, tuve las lesiones del cruzado y yo ni siquiera estaba en ese ranking para clasificar.
El treball físic i també mental el van fer més fort per aconseguir per la via ràpida aquesta classificació.
Cuando empecé a competir, yo sabía que tenía un nivel alto, pero bueno, faltaba reafirmarme en la competición. La verdad que desde el principio salieron bien las cosas y subí muy rápido en el ranking. Muy pronto ya me vi con esas opciones a la clasificación olímpica. La verdad que no me dio tiempo como mucho asimilarlo, porque ya en poco tiempo estaba clasificado. Entonces, bueno, yo creo que eso fue un poco una suerte, porque a veces cuando le das vueltas de más a las cosas es cuando se empiezan a torcer.
David García Torné competirà als Jocs a la categoria de més 66 amb opcions de medalla.
Aquesta temporada, una de les novetats de les banquetes de la Lliga CB de bàsquet és la de Diego Campo, el Baxi Manresa. El tècnic gallec que viurà la seva segona etapa al Bages va passar ahir al vespre pel Tot Costa del Serra,
on va explicar quins han de ser els objectius de l'equip, que bàsicament han de passar per 2 aspectes molt clars.
Un és jugar sempre con una identitat que se vea claramente que está el sello Manresa y que todos estamos orgullosos de cómo juega. Y la otra es ser muy competitivos. Da igual en qué campo juguemos, si es la BCL, si es la CB, si es el campo del Madrid o si jugamos contra un recién ascendido como es el Leimacori. Nosotros tenemos que jugar al máximo. Yo creo que esas dos cosas tienen que ser nuestros objetivos.
Ocampo, que la temporada 18-19 ja havia entrenat al Manresa, amb què va aconseguir l'ascens a la Lliga ACB, afrontarà l'enorme repte de substituir Pedro Martínez, que ha deixat no només uns bons resultats, sinó també una gran empremta al club manresà. De moment, el Baxi Manresa ha fet 5 reforços de cara a la temporada que ve. Parlem del base Retin Obasoan, fitxat ahir, l'alè Àlex Reyes, l'alè pivot Derrick Alston Jr. i els pivots Emmanuel Cate i Bodian Massà. Per contra, hi ha les baixes de Dani García, Brancú Badio, Martínez Geben, Juanpi Baulet, Celon Magubbe, Devin Robinson i Brandon Taylor.
És època de mercat de fitxatges i ara repassarem alguns d'aquests, sobretot dins del món del bàsquet, Marta.
El base de l'Hospitalet de Llobregat, Rafa Villar, s'ha incorporat definitivament al Força Lleida, amb qui ara firma per les dues pròximes temporades. Fins ara ha jugat també en el club lleidatà, però en qualitat de cedit pel Barça. I en el Joventut de Badalona femení, renovació una temporada més de l'escorta Laura Piera.
I en futbol, l'Espanyol ha arribat a un acord amb Arola Aparicio, que arriba procedent del Sevilla i firma per una temporada.
La blaugrana Lucía Corrales jugarà cedida al Sevilla després de 10 partits amb el Barça i debutar en Champions. La idea del club blaugrana és cedir també Dragoni, en principi a la Roma. La jugadora marxarà, però després de renovar el seu contracte amb el Barça. I un ex-blaugrana, Lucy Brons, fitxa pel Chelsea. I encara en el mercat, però en este cas d'hoquei patins, Pau Bargalló fitxa pel Benfica fins al 2029.
L'Hospitalet renuncia a participar a la Lliga Femenina 2 aquesta temporada.
Argumenten com a motius la manca de seguretat en la viabilitat econòmica que li suposaria a l'equip participar en eixa categoria, que és, recordem-ho, la tercera del futbol estatal. Prefereixen seguretat i per això hi renuncien.
I acabem amb dos apunts més a l'actualitat del dia. Marta, comencem amb tennis i el torneig de Budapest.
On la barcelonina Rebeca Masarova juga contra la russa Elina Avanesyan. De moment ha guanyat Masarova el primer set per 6-2. Ara mateix està en joc ja el segon set, de moment amb 1-0, també servint Masarova. En l'altre torneig tradicional de l'estiu, el de bàsquet Suècia, Rafa Nadal disputa els quarts de final en dobles al costat del noruec Casper Ruud. Avui s'enfronten a la parella formada pel francès Theo Arribaix i el rus Roman Safiulin. De moment el partit encara no ha començat, ho ha de fer en els pròxims minuts. Ahir, per cert, Rafa Nadal va passar ronda en el torneig individual en superar Leo Borg en 2-7, 6-3 i 6-4. Portava 50 dies sense competir. Laia, i pareix que s'està preparant bé de cara als Jocs Olímpics de París.
Doncs amb aquest apunt acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Més esports a partir de les 7 al Tot Costa i nosaltres al Catalunya Migdia tornem demà a la mateixa hora a partir de les 2.